al matís. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Més comencem la taula dels prescriptors, tot i que avui només tenim el Rafael Sabater, però no us preocupeu perquè porta un munt de còmics, molta cultura, cultura dojo, i així que tenim moltes ganes, Rafael, a veure.
I tant, una bona pila, bon dia.
Una bona pila. Hem dit, mira, aprofitem que no venen la resta de prescriptors.
Quasi bé un pam, un pam.
Sí, sí.
Si piquéssim a la taula, puc picar la taula?
Pica, pica la taula, vinga.
Fem-nos caure.
Imagina't. Ara sí, caurà ara tota la ràdio. Doncs, déu-n'hi-do.
Sí, home, sí. Estan sortint moltes novetats ara, sí. Després de les vacances sempre passa que després es reactiva el mercat, ja de cara a Nadal també, ja s'avancen novetats. I bé, hi ha de tot els clubs. Mira, ara quan estava aquí fora esperant,
sí?
He pensat que hi havia moltes autores. I mira, he fet el càlcul i són 5 autors i 7 autores.
Ostres!
Sí, que no és normal, en el món del còmic. Normalment és un món, de, fins ara, era molt d'autor, molt d'home. I mica en mica, veus, es van introduint les dones, ja es va normalitzant la cosa. I aquesta vegada, imagina't, hi ha més autores que autors, la diuen.
Per sort, la societat no va canviant i també
sí,
doncs, tota
tant,
la indústria
i tant,
també hi ha cada vegada les dones no llegeixen
sí.
més
a
que abans.
A més, dona més diversitat i pot noves maneres d'entendre les coses. No, perfecte, perfecte.
Vinga, que tinc paper i llapis.
Va, vinga, comencem.
Quina és la
va.
Primera proposta?
Va, Mi cuerpo está loco.
Uf, una meravella, us ho recomano. Si teniu nens
Montena,
i nenes...
Publicat per Editorial Montena, és un còmic infantil. L'edat seria això, 7, 8, 9, 10 anys, de què parla aquest còmic? És un còmic que amb la base és simplement una història escolar. Són tres amigues, val? És la base que això ja és molt trillat. I no. Quina és la particularitat que té aquest còmic? És que està fet una miqueta per explicar en plan molt didàctic. El meu cuerpo está loco. Per què? Perquè és el moment aquell de canvis. Són els canvis hormonals que passaran de nens adolescents, no? I en aquests canvis, en aquest procés, hi han molts canvis físics i psicològics també. Jo espero que sigui això primer d'una col·lecció, perquè parla d'un tema molt concret en aquest, és del creixement dels pits. De com una nena, doncs, a partir d'un moment, doncs, tot un plegat, es comencen a desenvolupar, no? I com és la primera de la classe, que sempre hi ha aquella persona que va, és la que va més ràpid, i és la primera, doncs, a tenir aquests símptomes, no? Està molt ben pensat el còmic, perquè a part d'haver-hi l'aventura d'ella, doncs, amb les amics i amb les amigues, té un noi que li agrada, i tot aquest rotllos d'adolescents d'escolar, doncs, a part, de quan en quan hi ha l'explicació una miqueta en plan molt didàctic dels canvis que hi ha en el cos. Amb aquest està totalment centrat amb el canvi amb el creixement dels pits. Jo espero que amb altres, si hi ha continuïtat, es vagin fent, es pugui parlar de la regla també, i de amb els nois també, no? del canvi del pèl, de la sortida de pèl i tot això, i que es pugui parlar, sobretot la gràcia d'això és que es pugui parlar amb naturalitat i que els nens puguin veure que són coses molt naturals. Aviam, que a una nena li creixin els pits és el més natural qualsevol del món. No se n'ha d'avergonyir i el que s'ha de fer és explicar-li bé, no? Moltes vegades els pares sempre estem tan enfeinats que no fem les explicacions necessàries, no estem per la feina, oi? I està bé que es faci això, no? Serveix per la canalla, perquè ells puguin veure com és aquest procés i aplicar-lo amb naturalitat, però també serveix pels pares. Pels pares també, com una miqueta d'idea mia, perquè ja m'agafa de gran, i els meus fills ja són grans, però penso, doncs, mira, que si això ho haguéssim tingut a la nostra edat, potser també et serveix una miqueta per fer una cosa molt normal, perquè simplement són canvis que hi ha.
Clar, a mi m'agrada per la normalitat amb què parla, també perquè les il·lustracions són delirants, molt divertides.
Sí, sí, és molt adaptat als nens per aquesta edat.
A més, hi ha una part que ho fa com si fos un dietari, on ella explica, va narrant tot allò que li passa, i llavors això també fa connectar molt amb els nens i nenes, i amb l'humor, i realment... Jo que l'estic llegint ara amb la meva filla, és el que dius, amb ella l'ha enganxada totalment a aquest tema, perquè doncs, això té 7-8 anys i té molta curiositat sobre doncs, aquests canvis, no?, en el seu cos, però també a mi, perquè dona peu a poder conversar amb ella de segons quina situació.
I a més la gràcia és que el còmic està bé. Com a història d'aventures a nens, adolescents, a nens d'aquesta edat, amb les seves aventuretes senzilles, però que per ells són molt importants, doncs la història està bé, et fas un fas a riure... Jo me'l vaig llegir, me'l vaig passar bé, suposo un nen d'aquesta edat, encara molt més, no? Al final hi ha una última pàgina, que no sé si l'has vist, que diu aquesta pàgina només pot ser llegida, advertència, només pot ser llegida pels nens, no poden ni adults ni pares la poden llegir. Jo no l'he llegit.
Oh, boníssim.
Perquè demana doncs, que només ho llegeixin els nens.
No, si demana que només ho llegeixin els nens, mira, estic fent una història, però ho tanco, hem de mantenir, exacte, la seva privacitat.
Sí, perquè és la gràcia potser d'això. Però és això, és tractar els temes, es poden parlar de molts temes, i és una ajuda també pels pares.
Perfecte, doncs aquest primer ens ha encantat, però portes molts altres còmics. A veure, el segon.
Mira, per exemple, el flamant Premi Nacional del Còmic. Estamos todas bien, de l'Anna Penyes. És el seu primer còmic, i amb aquest primer còmic que va guanyar el Saló del Còmic de Barcelona, va guanyar l'autor Revelació, i ara guanya el Premi Nacional del Còmic, que és el premi més important que s'otorga a Espanya. Vol dir que és un déu-n'hi-do, per la seva primera obra. És la primera vegada que passa que un autor amb la seva primera obra guanya el Premi Nacional del Còmic. Ha de ser molt bé, està molt bé perquè realment guanyar-lo. I la història està molt ben pensada.
El títol em sorprèn. Estamos todas bien? Estamos, és ironia bien. O què?
Parla d'àvies. Parla de les àvies. I realment és... L'autora va parlar amb les seves dues àvies, els va fer una entrevista perquè expliquessin la seva vida. I al final, tal com acaba el diàleg d'ella a totes dues, diu, mira, estamos bien, ¿vale? És el títol de l'obra. Què expliquen les àvies? Doncs expliquen lo terrible que va ser la postguerra, lo callades que les van tenir a les dones, tancades a la cuina i a les feines de la casa. I hi ha una frase que m'ha fet molta gràcia, que diu, una de les iaies, diu... Que em sembla que diu, entre todos me casaron.
Ostres, supercontundent. Ja dona
molt a entendre, es va casar amb un metge, ella treballava en un bar, i la frase que deixa anar és, entre todos me casaron. Què et dona a entendre? Potser que no es va casar ni per amor, sinó simplement doncs, perquè això li garantia un futur estable, casar-se amb un metge, no? I és això, no? I és veure com lo dura que va ser la vida per tota aquella gent de la postguerra, a part de la gana, a part de tot això, lo silenciades que van estar les dones. L'altra iaia també diu un moment, diu, jo he sigut filla de, dona de i pare i mare de. I és això, no? Sempre no han sigut, no van ser mai elles. Sempre havien ser el complement. Doncs i això és la història de la dona realment al nostre país. I està molt ben pensat, està, funciona això, no? Ella els va fer una entrevista, va agafar una gravadora i els van a fer entrevistes, i el còmic és l'entrevista, però tirant endavant i enrere, tot el rato, tota l'estona, és a començar del segle 50, als anys 70, als anys 80, actualment, i tota l'estona és anar tirant enrere. I fa molta gràcia, ara que ja són velletes, la relació que tenen amb les amigues, i tot, ara que són ja molt, molt, molt velletes. No? Està molt bé, és una obra molt tendra, dura alhora, perquè et parla d'uns temps molt difícils, et parla de morts, et parla de gent que va morir, ara s'han quedat soles, però alhora és allò també una miqueta de l'esperança aquesta, de que, bueno, mira, al final ens n'hem sortit, és el títol, Estamos todas bien.
M'agrada, al final, doncs, aquest títol, no?
Sí.
Esperançador, amb aquestes dones silenciades durant tants anys i que tots crec que hauríem d'escoltar més els nostres avis i àvies, perquè tenen molt...
Jo parlant d'una altra, una miqueta de tema, una miqueta de no, no polèmica, ni molt menys, però és el fet d'això dels premis que estem donant al còmic. El còmic sempre han tingut, tradicionalment, que era allò, era un art menor, era per nens, era el Mortadelo, sempre tenim l'imatge del còmic allò d'infantil. Això ha canviat, ja fa molts anys que el còmic ja és un art totalment adult i tenim, ja es veuen, les pressions totalment, que no estem amb aquests còmics, no, mateix no estem parlant de nens, no estem,
no, no.
Estem,
és un
ja estem
còmic
amb
de
una denúncia, obra major, no?
Evidentment.
Jo que tinc por és que s'estiguin donant molts premis massa intel·lectuals, com si diguéssim, que es vulgui donar massa, de dir, com que venim d'aquest passat, hem de demostrar que el còmic ara és alguna cosa molt més, no? De que estem ja amb un nivell cultural força alt, no? I els últims premis de la Premi Nacional de Cultura en el sector de còmic han sigut obres molt, molt sesudes, com si diguéssim, una miqueta, perquè aquest també ho és. És una obra que està molt bé, però també és per un públic molt ja molt aficionat, un públic ja molt avançat al còmic. No és una obra fàcil. I en portem tres de seguides i és, no sé, jo tinc la idea aquesta que potser estem donant massa protagonisme en un món massa molt tancat. Mm-hmm. Estem deixant el còmic potser en un món massa per quatre, que són els que els agrada això. Jo la idea, per mi, el que necessitem és obrir-lo. Contra més s'obri el públic en general, i tinc la por que ens anem quedant una miqueta, de que hagin passat de ser del còmic infantil i un còmic que es llença, que te'l compres i te'l llença, a ben bé al contrari, no? De que sigui una obra culturalment dura, forta, però que també això allunyi el lector general. I això és una cosa que a mi em preocupa una miqueta, perquè ja en portem tres que són molt amb aquest tema, no?
Clar,
de
suposo...
que van massa, voler massa a la banda intel·lectual i deixar de banda la mass media, no? La gran massa.
Potser també, si no tingués aquest premi, doncs avui no parlaríem en aquest programa.
També és una manera de promocionar,
mitjans,
l'obra
manera
és
de
molt bona,
no?
I realment mereix ser promoguda. I clar, tot té la seva... Per una banda, sí, dius, clar, una obra bona ha de ser promoguda. Aquest premi, a part de l'aportament de l'aport econòmic que li donen a ella, li donarà una visibilitat brutal, perquè ara es repartirà per totes les llibreries i tindrà un recorregut molt, molt gran. Vol dir que, per una banda, doncs és bo, no? Perquè el còmic s'ho vol,
Per sort tenim el Rafael Sabater amb nosaltres, que ens porta còmics per a tots els públics. Vinga, un altre.
Va, un altre. Mira, Universo, de l'Albert Monteys. Aquest, l'Albert Monteys, amb el dibuix, si t'hi fixes, ja veuràs que recordarà molt el Jueves. Bé, ell és un... l'Albert és un dels grans dibuixants de la història del Jueves. Va estar durant molt, molt, molts anys dibuixant. Igual et dic 20 anys, i possiblement, no sé quants, però segurament igual et dic 20 anys, no? Quan va haver-hi, no sé si te'n recordaràs, el cas aquell de la portada del Jueves amb els Reis, que la van censurar...
Sí, censurada, sí, tant i tant.
Doncs van haver-hi una sèrie de dibuixants que van plegar, diversos autors van plegar perquè no estaven d'acord amb la censura que es va autoimposar el Jueves. Van dir, a partir d'ara no farem mofa, si vols, de temes que impliquin a la Casa Real. Això, diversos dibuixants van dir que no hi estaven d'acord. Que l'humor és llibertat, l'humor és poder dir el que vulguis, i això era simplement autocensura. I van plegar diversos autors, i entre ells el Monteys. I el Monteys que va dir, doncs, bueno, ara que
és
ja
que
no
estic... És que on hem arribat, no?
Sí, però... I això seria una llar d'una per
seria,
un altre
tema, Això donaria per un altre programa, sí.
Què va dir el Montesa? Mira, ara que no estic lligat a això de tenir que crear cada dia, pensar en el jueves, tenir la pàgina del jueves i anar pensant i anar
les entregues.
Ara tinc temps, doncs mira, tenia un projecte de fa molts anys que era un projecte de ciència-ficció. I el que va fer, doncs mira, doncs ara m'hi fico de ple. Aprofito que tinc temps lliure i si realment s'hi va dedicar, es va llançar. Va fer una cosa molt divertida que s'està fent molt últimament, que ho va fer-ho a través de Panel Syndicate, que és una empresa que ho publica per internet i la gent paga la voluntat per llegir. Tu t'ho descarregues, pagues el que vulguis. I a partir d'aquí, tu descarregues i tu llegeixes.
Com es fa amb obres de teatre, no?
Sí,
que també,
ja es comença a fer.
Ara es comença a fer, mira, alternatives per ser més lliures.
Una empresa americana, ho van publicar en anglès i en castellà, i ara, com que va tenir molt èxit, doncs ho han publicat a Gigamesh, que és l'editorial que ho ha publicat, s'ha decidit a publicar-ho en paper. Estem parlant d'històries curtes, molt ben pensades sobre el futur que ens espera. Una miqueta de Black Mirror, una miqueta així. Però,
quin futur ens espera,
sí,
Rafael?
Més en plan de futur, però amb la relació sobretot amb les empreses. Un dels episodis és, imagina't, d'una empresa que en el futur torna en el Big Bang original, aconsegueix portar una persona al ben bé quan va explotar tot i ficar en cada cèl·lula, en cada molècula, en cada àtom, la marca de l'empresa. I així, d'aquesta manera, quan el Big Bang s'expandeixi, tot el que es faci, tot, hauran de pagar drets d'autors a l'empresa.
Mare meva, clar, quin futur pitjor
és una cosa molt exagerada, però penses, clar, és que les megas corporacions s'estan creant d'una manera que anem una miqueta cap aquí, eh? Estem muntant un món de megacorporacions que ja controlen més que no els països propis.
Per això és tan important l'educació. Per això avui estic contenta, perquè ara potser es tornaran a incloure els estudis de filosofia als instituts.
Això seria molt bo.
I crec que és molt necessari que els joves tinguin aquest esperit crític.
Que pensin,
perquè seran els científics del futur i que tinguin ètica.
Doncs totes les obres aquestes, totes són 7 o 8 episodis, i tot és molt pensant en això, no? El futur que ens espera, però sobretot en això, no? Amb el fet que potser ja no serem propietaris ni del nostre futur, sinó que ja estarem dominats, ja des del néixer, ja estarem dominats per empreses.
Doncs vinga, va, que tenim menys temps ara. Quin és el següent?
Mira, La guerra de Catherine. Ha guanyat, Angoulême va guanyar Premi Juvenil a la millor obra juvenil. És una obra molt ben pensada, se n'han fet diversos ja d'aquest tema, però és necessari que se'n facin, eh? Que és la vida dels jueus a l'Alemanya, a la França. A la França ocupada pels alemanys. Lo malament que ho van passar, la manera de les persecucions, com era obligatori, els francesos tenien que entregar una quota de 100 jueus diaris als alemanys, a canvi de que els seguissin, entre altres coses, que els seguissin deixant la França ocupada una miqueta independent, no? I d'això parla el tema. Són dues nenes jueves que viuen a París i que quan França cau, París cau i és ocupada, han de fugir a la França teòricament lliure. Li deien la França lliure, la França del general Petain, la França col·laboracionista, que col·laborava en tot el que podia amb els nazis, a canvi de no ser ocupada. I fugen allà i és el seu periple per diferents internats, escoles, refugis, esglésies, per intentar fugir de la persecució i de que no acabar amb els camps de concentració. La història com a tal és inventada, la de les nenes. Les nenes aquestes no van existir, perquè és que realment els hi passa tantes coses que és que pobres, que realment hagués sigut massa i tot. Però sí que estaven basat en històries reals. O sigui, elles no van existir com a tals, però tot és real. Tot el que els hi passa els hi van passar realment amb nens jueus a la França tan ocupada com a la França lliure de Petain. És terrible, realment va ser una època terrible. Nens de 7 i 8 anys tenint persecucions, tenint que marxar de nit, tenint que fugir de l'escola perquè hi acabava d'arribar un destacament de nazis que estaven buscant nens jueus per pobles. Suposo que s'ha de viure alguna cosa tan terrible per poder realment sapigui el que era.
Doncs no vull ni pensar, però no, per sort tenim aquests còmics i tenim la història que hem de recordar.
No és el primer que s'ha fet, els francesos això ho tenen molt interioritzat, tots aquests 3-4 anys que van passar sota l'ocupació nazi ho tenen molt terrible, tant de la resistència com de la gent que va patir els abusos aquests, ho tenen molt. Se n'han fet molts, però és que realment calen, o sigui, ni que hi siguin, se n'han de seguir fent, perquè no es pot perdre el record de tot el que va passar, però com a mínim intentar que no torni.
Clar, per no caure en els mateixos errors, la importància de la nostra memòria històrica, no? I de tenir també artistes així que s'impliquen també a través de la seva mirada. I també doncs, molt interessant doncs, que siguin unes nenes, no? Que expliquen doncs, aquesta història tan convulsa i també a través de la fotografia un altre llenguatge.
I la història
no?
Està feta per nens. Ja va guanyar el Premi Juvenil perquè és un llenguatge molt fàcil, vol dir que no està fent no només pels adults, sinó també pels nens. Perquè ja de petits puguin veure, perquè vegin nens de la seva edat que el malament que van arribar a passar.
La importància d'aquests llibres també a les escoles.
També haurien de ser-hi.
Haurien de ser
lectura obligatòria.
Sí, vinga, que tenim una altra que em crea molta curiositat. Va.
L'edat d'oro. Aquesta és una autèntica meravella de dibuix i de color. El Cyril Pedrosa és un autor portuguès, però viu a França, ell ja és francès, diria que els seus pares eren portuguesos, però ell ja és francès. És un autor molt recorregut a França, té un gran conjunt de fans, de seguidors. Sempre fa obres molt personals. Portugal era una història de tota la família, de la seva família, són molt introspectives, i en aquest cas ha volgut sortir-se d'això i ha fet una obra, una aventura medieval, de l'època medieval.
Ara viatjarem fins a l'edat mitjana.
Sí, fins a l'edat mitjana anirem. És una història que ell no vol crear una història com a tal, no es vol inventar, jo que sé, un Joc de Trons, per exemple, sinó el que ha fet és agafar tots els clàssics de la literatura medieval, imaginem, jo ara m'invento, sempre Robin Hood, tots aquests temes així, i fer-ne una història d'una noia, i a més és protagonitzada per una noia, que normalment sempre els herois són homes que van amb el seu cavall, la seva armadura, i són soldats de fortuna.
Sí, hem parlat abans que les dones de les nostres àvies estaven silenciades, imagina't, les dones a l'edat mitjana, no? Bruixes, només doncs, en parlaven de les bruixes i les cremaven.
Doncs en aquest cas és al revés, és una noia que és filla d'un rei, que el rei es mora i amb ella li toca hereva del tot el regne, però el fill, el germà petit, que és molt és petit, però amb la conxorxa de la cort real interessa més que sigui el nen que no ella. Ella ha de fugir perquè si no ja se la van a carregar, i el que fa és recórrer tot el regne per intentar aconseguir que l'apoyin en el seu intent de tornar a guanyar a conquerir el regne, no? A mi m'ha recordat a moltes històries medievals, veurem escenes que quasi recorden el Quijote. Està molt ben pensat, i la gràcia d'aquesta obra és el color, el tractament que té del color de dia i de nit, les escenes de nit, els colors, està molt basat en colors fúcsies, fixa't que són colors ocres, fúcsies,
els blaus,
blaus turqueses, colors que no són de la... No recordarien a l'època medieval, tu no faries
un còmic
amb aquests colors.
No, perquè si no seria negre, ben fosc.
Tu no faries aquests colors. No. I l'ús que fa dels colors, hòstia, és realment magistral. Fixa't inclús que les figures humanes, que no són colors reals. Són tots taronges, fúcsies, colors gens primaris, sinó precisament utilitza colors terciaris, no quasi bé.
Quina
molt
feina.
Especialitzats,
Quina quant feinada, de temps per crear això, Rafael? O sigui, vaig passant pàgines i penso, clar, en un segon, saps? Però la vida, s'haurà deixat la vida.
Sí, no ho sé, no et sé dir-te, però a mi no m'estranyaria que hi haguessin un parell d'anys de feina, tranquil·lament, Perquè, a més, l'utilització, la forma d'utilitzar-lo, la forma de narrativament està molt ben pensat, no? I és això, és el primer volum, no sé quants en seran. Realment aquí veiem l'inici i veiem gairebé la presentació i tot el que serà, no? Però és una passada, és una obra d'aquelles que s'haurà de tenir, perquè en el futur serà una obra de referència. Tindrem.
Una delícia que nosaltres ja tenim al matí. I vinga, ara et proposem l'últim perquè se'ns acaba el temps i encara tenim molts continguts per explicar i a veure, quin tries? Perquè tens dos.
Va,
ara,
en tinc
ara
dos.
Et poso a...
sí.
Allà un, en un compromís.
Un parla de cinema i l'altre parla d'aventures de Juli Verne. Aquest quin t'agrada més?
Ostres.
Va, el món del cinema.
Vinga, el cinema.
Va, cinema.
Soc més
doncs
del cinema.
Bé. Doncs ens anem a la història... no és la història, no vol ser una biografia de la història del cinema. És un fragment del començament del cinema, a finals del segle... Bueno, a començaments del segle XX. És una història que passa a França, barrejat una miqueta amb els germans Lumière, la creació a Lyon dels germans Lumière, del cinematògraf, i és una història d'una persona que vol ser director de cinema. Ell va a veure la primera obra que va ser aquella del tren, sempre se'n parla...
L'arribada, no?
L'arribada del tren, que la gent s'aixecava.
No? Sí, és veritat, que s'espantaven, una... no?, per la perspectiva.
Sí.
És veritat.
Era una càmera i veies el tren com s'acostava i la gent s'aixecava i marxava i es pensaven que el tren venia. Doncs ell representa, tot això és inventat, és una història que és inventada, representa que ell va quedar però obsessionat i encandalitzat d'aquest nou llenguatge del cinema, no? I ell diu, no, jo vull ser director, vull dedicar-me al cinema, no? Ho deixa tot i se'n va a París per intentar aconseguir ser. I és una història de passió, perquè el cinema com a tal no era una indústria com la que considerem ara, que ara ja pràcticament ja es fan estudis, has de tenir carrera, et pot fer tot. No, aquella època era una autèntica passió, no? La gent s'hi posava perquè li gravava, perquè no hi havia diners quasi bé guanyar, sinó que s'hi posaven per la falera de poder fer, per la il·lusió, una il·lusió de poder fer cinema. I és això, és la història d'una persona que des de terra, des de baix, començant a fer de fuster, va entrar a fer de fuster amb els decorats. I a partir d'aquí, ell ho intenta, no ho aconsegueix, és un món tancat, i fa tota coses, una miqueta, diguem-ne, una miqueta il·legals, per poder arribar a fer això. No? Vol dir que hi ha una trama al darrere... Hi ha una aventura perquè ell va fer coses que no les hauria de fer, però era l'única manera per aconseguir el seu somni, que al final aconsegueix. Està bé, una història que està molt bé, molt rodoneta, i que ens explica com era el cinema a començaments del segle XX.
Doncs la passió, no? La passió que ens ajuda a motivar-nos i aconseguir fer realitat els nostres somnis.
És que sense passió ni il·lusió no hi ha res, és que... No som res,
No som res, i sí, per sí. Això ens agrada tant tenir el Rafael, perquè sempre transmet aquesta passió en aquest programa que nosaltres...
Sí, he de reconèixer, la meva passió són els còmics, ho he de reconèixer.
I això es transmet. Moltes gràcies, Rafael.
A
una abraçada i fins al proper dijous, no?
Exacte.
Com sempre.